investidura serà avui hora baixa i la candidata popular necessita una majoria absoluta que ara mateix no té. Amb aquest apunt arribarem a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 4 de març i avui tenim diferents assumptes d'actualitat damunt la taula. Per una banda, començarem parlant de com ens pot afectar aquí a les Pitiuses el tancament de l'Estret d'Ormus, com ens pot afectar directament en el preu de la benzina. Després canviarem radicalment d'assumpte i parlarem de música, coneixerem el talent d'un músic eivissenc que triomfa arreu de l'estat, però que aquest cap de setmana el tindrem aquí a Eivissa, i completarem el programa, com fem tots els dimecres, sortint al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de la nostra companya, Ana Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12:05 abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I Nieves, avui començam aquesta repassada a l'actualitat parlant de violència masclista, perquè la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha reiterat que la polsera antimaltractament va funcionar en el cas de l'agressió amb arma blanca a Sant Antoni. La víctima, recordem, continua hospitalitzada a la policlínica del Roser en estat crític.
Sí, en resposta a la pregunta plantejada pel senador del Partit Popular, Miquel Jerez, ahir al ple del Senat, la ministra va assegurar que el sistema no va fallar i que els dispositius van funcionar correctament, tot i que tant la família present durant l'agressió com fons judicials de la secció de violència contra la dona asseguren el contrari. Escoltant primer Miquel Jerez i després Ana Redondo.
Hace pocos meses las pulseras dejaron a merced de los agresores a las víctimas. Usted alegó entonces en su descargo que eran fallos técnicos que ya se habían corregido. Aseguró que no existía un problema estructural. Después de lo ocurrido en Ibiza, su palabra ya no vale absolutamente nada.
El sistema no falló. Los dispositivos funcionaron correctamente. Está sub judice, pero le puedo asegurar que el 8 de enero el Ministerio envió una comunicación al juzgado mostrando su preocupación porque la distancia de seguridad en la orden de alejamiento era de 100 metros.
La víctima de 31 anys continua ingressada a la unitat de cures intensives de la policlínica del Roser en estat crític, com deien, i ha estat intervinguda per tercera vegada.
I canviem totalment d'assumpte perquè el Consell d'Eivissa ha presentat una denúncia davant la Guàrdia Civil perquè s'investigui la baralla entre una trentena de menors acollits per la institució insular.
Un total de 28 menors van participar dilluns en la baralla al centre de primera acollida de Sacoma, un mòdul habilitat l'any 2021 contigu al centre residencial Pare Morell. Una monitora va resultar ferida lleu en un braç i va ser necessària la intervenció de la Guàrdia Civil. La consellera de Benestar Social, Família i Igualtat, Carolina Escandell, afirma que es veia venir.
Això havia d'acabar passant i és algo que venim dient fa molt de temps. M'han preguntat moltes vegades d'aquesta situació com la tenim. Saben que fa molt de temps que tenim el servei molt tensionat.
Segons el Consell, els darrers anys s'ha multiplicat per 5 la quantitat de menors tutelats. Actualment són 109, dels quals 60 són migrants arribats per la ruta migratòria marítima des d'Algèria.
Una cosa és el circuit tradicional, que és per el que està pensat el servei de protecció de menors, i una altra és la gestió d'una circumstància migratòria sobre la que nosaltres no tenim capacitat d'actuació en absolut.
El grup socialista al Consell d'Eivissa ha demanat la dimissió d'Escandell perquè creuen que no s'inverteix prou en el servei de menors. Des del Consell d'Eivissa responen que en els darrers anys s'ha multiplicat per 7 el nombre de treballadors i de places per donar assistència. Expliquen que el 2019 hi havia 2 centres d'acollida i que ara n'hi ha 11 i que han passat de 22 treballadors a tenir-ne 156, tots ells dedicats a donar atenció al servei d'acolliment de menors. menors. A més, afegeixen que fa 8 anys el pressupost per al servei de menors era de 2,5 milions i que enguany ja supera els 10 milions d'euros.
I deixem aquest assumpte per la mare de turisme, perquè el sistema d'intel·ligència turística ja treballa per observar en temps real com afectarà el conflicte a l'Orient Mitjà. L'escalada bèl·lica continua avançant i aquesta incertesa és la que senten ara mateix al sector. De moment no està afectant a les previsions pel mercat a la Mediterrània.
Els tècnics del Consell d'Eivissa presents a la Fira de Turisme de Berlín segueixen amb detall quina afectació podria tenir. Escoltam el president del Consell, Vicent Marí.
Ja des d'Eivissa, el nostre sistema d'intel·ligència turística doncs ja està treballant, monitoritzant com estan evolucionant les reserves aèries, les companyies hoteleres. Són moments complicats, dependrà de la duració del conflicte, el fet de que hi hagi doncs, alts i baixos.
Per les Illes i per Eivissa, el turista alemany és un dels més preuats. Fan una estada mitjana de 7 dies i venen fora dels mesos centrals de temporada. Tot i que es tracta del quart mercat en número de turistes, hotelers i institucions treballen per mantenir els turistes alemanys i conservar els més fidels.
I acabam, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat parlant de Formentera, perquè han aparegut dos cossos a les costes de l'illa i tot apunta que podria tractar-se de dos migrants que intentaven arribar a les costes de les illes.
Sí, el primer cos va ser localitzat diumenge al matí a la zona d'Escarnatge. Es tracta d'un home d'origen subsaharià que portava una armilla salvavides. Només 24 hores després, un ciutadà que passejava per la zona de Ses Illetes va donar l'avís d'un segon cadàver a la zona. Compartia les mateixes característiques, home d'origen subsaharià amb una armilla salvavides. Tots dos cossos es trobaven en bon estat de conservació, fet tots ells que fan pensar que podria tractar-se de dos migrants que en els darrers dies haurien intentat arribar de manera irregular a les costes de les Illes. Ja s'ha realitzat l'autòpsia als dos cossos i la policia judicial investiga per tal d'esclarir els fets.
Idò, ho deixem aquí, Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Després t'escoltam. Són les 12 i 10 minuts i nosaltres avui volem posar el focus en l'actualitat internacional, però sense perdre de vista que estem aquí a les Pitiüses. O sigui, com us deia ara, el tancament de l'estret d'Hormuz, la via de pas pel 20% del combustible que ens arriba, pot patir tancaments arran del conflicte a l'Iran. I com ens pot afectar això a les butxaques dels consumidors de les Pitiüses a l'hora de repostar benzina? I d'això volem parlar avui amb el representant a Eivissa de les estacions de servei de Balears, Pedro Matutes Mestre. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és la sensació que teniu ara mateix aquests dies?
Pues la sensació és una sensació, sobretot de cara al sector, dura perquè no sabem quan pot durar i quan es pot traslladar amb el temps aquesta situació. Com molt bé has dit, el tancament del pas d'Hormuz pues, ha provocat, pues, per una banda, que hagin d'agafar rutes alternatives i això provoca pues, un encariment dels productes, tant dels carburants, del cru, com d'altres matèries. Uh-huh. I la veritat que amb preocupació des del sector, perquè és una situació que, clar, quan el preu puja és quan més es noten i es ressenteixen les comptes de resultats de les estacions de servicis, uh-huh. perquè baixa el consum i nosaltres vivim del consum, no? De vendre litros.
Uh-huh. Ha pujat el preu de la benzina des d'aquest dissabte, des del dia de l'atac d'Estats Units, Israel i Iran?
Sí, sí, nosaltres ara duim unes pujades en els monolitres aproximades d'un 8% sobre el preu que hi havia en els que tenim avui. Uh-huh. I clar, justament avui pues, estava mirant la cotització del cru a primera hora del matí, està per damunt de $83, i no sabem fins a quin punt pues, pot durar aquesta situació.
Uh-huh. Ara et demanaré pas preu de referència amb els que treballeu, però teniu previst que continuï pujant en els pròxims dies?
La veritat que som poc optimista jo en aquest sentit. Vull dir que d'avui per demà ja les compres han pujat. No sé el que passarà demà, perquè al final els que manen és el mercat i són els que dicten els preus de compra i amb el qual els preus de venda en el públic. La veritat que que no poc optimista som.
Es preu, per una banda, que l'hem estat comentant fins ara, però per altra, està garantit el subministrament? És a dir, la gent ha de córrer a repostar o en aquest sentit podem estar tranquils?
No, en principi nosaltres no tenim constància per part de ninguna petrolera, no saps que treballem, de que hi hagi ningú tipus de restricció. Vull dir que en principi està assegurat el subministre i el repostatge. Però clar, això és avui, demà no ho sabem, però en principi en aquest sentit no hi ha que crear alarma.
Uh-huh. Parlaves de les principals petrolieres amb les que treballeu, d'on arriba la majoria de la benzina, del combustible per vehicles, per camions, per altres també serveis que fem servir aquí a les Pitiuses, d'on mos arriba?
Bueno, aquí nosaltres rebem barcos a Eivissa i Formentera que venen, doncs, normalment surten de Tarragona. Uh-huh. I clar, en principi un pensa, ui, doncs igual no mos ha d'afectar el pas d'Ormuz, perquè nosaltres a Espanya, on més compren productes als Estats Units i a Brasil. Uh-huh. Amb la qual cosa, un pensa, doncs, no estem tan afectats. Però clar, al final manen els mercats i els mercats són els que dicten els preus del combustible.
Uh-huh. A banda de benzina, recordem, estem parlant amb en Pedro Matutés Mestre, que és el representant a Eivissa de les estacions de servei de Balears. Hi ha altres productes a banda de benzina que oferiu a les estacions de servei que arriben també per aquesta via, per aquest estret d'Ormuz, que poden veure afectat el seu preu?
No, en principi no, però bueno, al final una pujada de combustibles repercuteix en tots els productes que depenen d'aquesta matèria prima. Vull dir que al final és algo que ha de tenir en compte. En principi no, a dia d'avui no veig ningú tipus d'afectació.
Uh-huh. I existeix un topall de preu, com un tope, perquè abans comentaves que estaves pendent de les oscil·lacions de preu. Quin és el marc de referència del preu de la gasolina que nosaltres us posàvem en el cotxe per portar-ho a peu de carrer?
Bueno, al final el que manen és les cotitzacions del petroli, que això és cada dia la cotització. Uh-huh. Pensa que nosaltres estàvem fa uns dies, teníem el preu a $60 i estava avui per damunt de 83. 60, 60 i pico i avui està per damunt de 83. Això és la fórmula que al final te marca els preus que tu compres.
I això a les gasolineres en què es pot traduir en els pròxims dies? En pujades de quan estan parlant? Si, per exemple, aquest diumenge la gasolina 95 estava a 1,59 € el litre, de quan podríem estar parlant en una setmana o avui mateix?
És molt difícil dir-ho, perquè cada dia és una cotització diferent. No sabem si demà estirà igual cotitzant o haurà recuperat alguna cosa. Però en principi ja t'han calculat que entre un 8 i un 10% sí que pot haver-hi aquestes pujades.
Sí que pot haver-hi. Quin és el màxim en el qual s'ha arribat? Mentre ha durat aquesta guerra d'Ucraïna, que ara fa pocs dies, poques setmanes, ja arribàvem en els 4 anys de conflicte i, evidentment, això també va tenir una afectació amb el preu del petroli. Quin va ser el màxim o quin ha estat el màxim en el que s'ha arribat? No sé si tens ara dins el cap històric de preus dels últims 4 anys.
La veritat és que com en aquell moment també va haver-hi tantes oscil·lacions i tantes correccions que no record, però avui ja hi havia monolitos a la illa d'Eivissa que estava el gasoil per damunt de 1,7, amb la qual cosa pues, no sabem on estirà el químic.
Idò, on estarem pendents, li volem agrair una vegada més a en Pedro Matutés Mestre, que és el portaveu representant a Eivissa de les estacions de servei de Balears, que ens hagi atès, i evidentment estarem pendents de la situació. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i seguim amb més actualitat aquí al Dia Eivissa i Formentera. IB3 Ràdio Res, en un minut et tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
¿Te crees que es tuyo todo lo que pisas? ¿Te adueñas de la tierra que tú ves? Mas cada árbol, roca y criatura tiene vida, tiene alma, es un ser. Parece que no existen más personas que aquellas que son igual que tú. De un extraño verás cosas que jamás soñaste ver. ¿Has oído un lobo llorar a la luna azul? ¿O has visto un lince sonreír?
Crec que haurem d'aturar aquesta cançó, tot i que jo em quedaria tot el dia escoltant-la. Ja tornem a ser aquí. Estava escoltant El dia a Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i sentíem aquesta meravellosa cançó, perquè avui ens acompanya aquí a l'estudi algú que em fa molta il·lusió poder saludar per fi, perquè tenim una història personal que no explicarem ara aquí en antena, però em feia molta il·lusió ja tenir-lo aquí en persona a l'estudi i conèixer i saludar el director i músic Bartomeu Tur, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies i molt bon dia i molt agraït d'estar aquí, molt agraït de compartir aquest rato amb altres i de ser aquí en aquest estudi.
Exacte, perquè tenim un talent musical aquí a Eivissa fent concerts per tot Espanya, pel món, però aquest cap de setmana el tindrem aquí. Abans de parlar de la teva trajectòria, si vols anar a l'actualitat, perquè aquest diumenge la gent que et vulgui escoltar podrà fer-ho, veritat?
Sí, tenim
que
ara...
Que us vulgui escoltar.
Exacte, ara participam amb un projecte molt polit de l'Ajuntament de Vila, no? Aquest festival Música Jove, i tenim, bueno, dues iniciatives, han volgut comptar jo per dues iniciatives. Aquest diumenge una iniciativa molt personal, al final, no? Perquè és un taller per joves, un taller coral per joves, també he tracat, doncs, en ses bandes sonores, com aquesta que estàvem escoltant al final. És per lo que us acaba coneguent sa gent, no? A Sonora, a tots aquí de Sonora, que després, si vols, en parlam. I res, doncs, aquest diumenge estiré jo fent aquest taller amb sus joves d'Eivissa, que s'hi vulguin apuntar, no? I que puguem provar i veure, no?, lo polit que és es cant, lo polit que és sa música i lo polides que són ses bandes sonores i tot el seu missatge, no? És un taller pedagògic per tots aquests joves que encara queden places i que anima que hi participin. I després, el dia 22, també estarem aquí, el dia 22 de març, i allí sí que venim un grupet de Sonora, un grupet d'aquestos que estàvem escoltant en sa gravació.
Éreu valtros?
Érem naltros des de... Bueno, que això era una gravació en directe del Teatre Latina, a Madrid, i un grupet d'aquestos són els que estarem aquí a Eivissa el dia 22, serem un quartet vocal, piano, violí i violoncel, i jo presentant el concert també amb un format didàctic, un format pedagògic per tots els públics, però especialment atracat en els joves, perquè ho puguin disfrutar, no? Perquè puguin també viure, doncs, el que nosaltres un dia vàrem experimentar amb aquesta música, no? I que puguin veure, doncs, lo polit de tot això.
Exacte, i si hi que vulgui més informació, nosaltres anem donant els detalls, tant l'agenda d'aquest divendres, que repassem tota l'agenda del cap de setmana amb Nibon Aranyó, també farem èmfasi amb aquest concert d'aquest diumenge, però la gent que s'hi volia apuntar, que encara està a temps, com ho ha de fer?
Efectivament, crec que tenen una pàgina web, el Festival Música Jove, sí. I des d'aquella pàgina web poden fer inscripció, tant en el taller, que el taller, doncs, és més pedagògic, més lúdic, no? més de participació del públic, i després el que és l'espectacle, el concert, va amb una entrada molt barateta que ven en Can Ventosa, i crec que també per internet per poder bueno, controlar l'aforament i tot, vale?
Exacte.
I sí, allí a la pàgina web pròpia del festival, doncs allí ho poden, Festival Música Jove, ho poden adquirir.
Exacte, apuntar-se en el taller, perquè cantar és tan poderós i fer-ho de manera coral és encara més, és exponencialment més poderós, no trobes?
Pues efectivament, jo el cor és l'instrument que més m'agrada, no? El cor al final és el més natural, és el que mos hi posem. Jo he cantat molt en cor i des de ben petit aquí a Eivissa, o sigui, he començat a cantar aquí, i pues, estar en aquesta agrupació, no? I que és un instrument tan natural, perquè ets tu i res més, ets tu, la teva veu, és l'instrument més personal, al final no necessites d'un instrument que facis de música, sinó que és el teu propi instrument escalafar pues, poder participar així, no? Es sent molt, es viu molt, i ho veiem en els espectacles que tenim en gira, no? Pues, el públic es queda impactat amb su cor i és el que verdaderament els emociona.
Sí, i no és tan impactant o no intimida tant com cantar tu tot sol davant de tot un auditori, no? Que fer-ho en cor és com que et sents acompanyant.
Hi ha una part d'equip molt important, una part d'equip, una part de companyerisme, una part de família amb tot el que es construeix, molt important, i de fet pues, és una de les coses que intentem promoure a Sonora, no? Aquest cor, el meu cor i la meva orquestra aquesta que estan parlant, no? Pues, promoure aquest bon ambient entre ells perquè després es contagi a l'escenari, o sigui, que es demostri que l'escenari, pues, això afecta la música realment, no? I és molt polit poder viure-ho així, sí.
I el repertori, quan és d'aquestes cançons que tothom coneix i el públic s'arrenca també a cantar, altres com ho viviu des de l'escenari?
És molt graciós, i justament aquesta gira que duim ara, que és la gira que tenim a la península, que aquí, aquesta gira no fa parada a Eivissa enguany encara, de moment, però molt agraïts de vàrem poder estar l'any passat també amb la gira de bandes sonores, i bueno, el repertori nou que tenim per aquesta gira actual és molt graciós, perquè quan començam a interpretar una banda sonora, clar, senten les tres primeres notes, tararara, i ja tots estan allí, oh, aquesta és titànica, i sent el comentari de la gent darrere, no? És, al final, com ho duim? Pues ho duim emocionats, perquè al final és molt emocionant quan estàs tocant alguna cosa i la gent s'hi sent reflexada, no? I és un poc subjectiu que ells puguin reconèixer, puguin demostrar que coneixen, que tenen cultura, i és que no han pogut experimentar concerts d'aquest tipus, no? Que es puguin emocionar igualment, no? I doncs, molt emocionant, quan veiem que el públic està actiu, no? Que està enterant-se, que està participant, i sí, en alguna que altra canten.
També,
eh? Sent així per la orella darrere el públic andar, o sigui, sí. És molt habitual.
Sí, aquest punt en què reconeixes una música i et deixes emportar també és part del poder de la música, no? Que és que no ho pots evitar, t'has d'arrencar a cantar, no?
Efectivament, la música és per emocionar, no? És per remoure sentiments, per remoure emocions. Els compositors així ho pensaven, no? Quan composaven, no? I més la música de cinema també, pues, va acompanyada d'unes imatges, va acompanyada d'una sensació, d'una cosa visual, no? I la sentis o la veguis o l'escoltis, el que sigui, pues, sempre la música està per remoure alguna cosa, i evidentment, pues, comprovam que així és, no? I més encara amb aquest repertori de bandes sonores que és tan accessible per tothom i sense perdre, sempre ho dèiem, sense perdre una pizca de talent, no? De tota la formació que tenen musical, tècnica, els propis músics, les bandes sonores són un repertori meravellós, i els arranjaments musicals que tenim a l'entitat són una passada a nivell tècnic també, que el públic de veritat es queda impactat, perquè no som 70 a l'escenari, quan fem aquestes gires som una vintena, i poder tenir a tots aquests músics fent aquest repertori és una passada.
No, sonava meravellosa el que hem pogut escoltar, llavors sentirem alguna coseta més, sonava increïble, de veritat. Hem parlat de tantes coses que vull anar per ordre, perquè com van ser els teus inicis musicals, que crec que han fet així una pinzellada, però parlem-ne una mica.
Els meus inicis musicals són molt curiosos, perquè realment, bé, el que és els estudis musicals, sí, jo vaig començar els estudis musicals aquí a Eivissa, a l'Escola de Música de Can Blau, a Sant Agustí, però realment tot venia ja també d'una afició, una sensibilitat, no, a lo musical, als sons, a tal. Jo ja, quan era petit, a la guarderia, no me'n recordo, això m'ho conten, m'atreien de la guarderia perquè me quedava impactat escoltant la campana de l'església de Sant Josep. Ja sé que la meva guarderia estava allí al costat de l'església, i m'atreien de la guarderia per anar a escoltar la campana de Sant Josep. I després, bé, tot va començar també arrel, voler estudiar música va ser arrel de que varen construir l'orgue a Sant Josep, l'orgue que tenim a l'església de Sant Josep, i clar, la meva primera pregunta va ser de què hi ha que fer per saber tocar això, no? I amb tot això, doncs, vaig començar a atracar-me tot això de la música, atracar-me el piano, que va ser el meu primer instrument, junt amb la percussió. En aquell moment s'estava formant la banda municipal de Sant Josep, i vaig agafar aquest instrument, aquesta especialitat de percussió, per poder participar també amb aquesta banda, i tot va anar començant a l'Escola de Música de Can Blau, no? Amb la part de piano, la part de percussió, i sense iniciativa de voler fer res més, eh? O sigui que jo em estava bé allí. Però bueno, això que quan estàs acabant així elemental et diuen, ei, no t'has plantejat a estudiar, seguir, no? Estàs professional en el conservatori. És quan vaig començar el conservatori professional a Eivissa, ja només després de piano, perquè ja tenia que començar
a decidir,
a delimitar, no? Vaig seguir amb la percussió i seguim en l'actualitat quan alguna vegada me demanen alguna participació, no? I després ja, doncs, lo mateix, de dir, bueno, jo quan acabis conservatori professional m'aniré a estudiar una enginyeria del que siga,
doncs
sí? Pues res, no? Al final vas acabar el professional i va dir, com vaig a deixar-ho ara, no? I me vaig anar a estudiar, pues, la carrera de música en el Conservatori Superior de Madrid, En aquest cas sí que ja volia aires nous, no? I va ser des de la part de direcció, perquè bueno, al final sí que m'agrada molt, ja no és el fet de liderar, sinó és el fet de poder ser part d'un equip, no? I poder organitzar i veure i coordinar tot el que succeeix, com parlàvem abans justament a un cor, no? Tot el que succeeix socialment dins un equip. I això m'agrada molt i és un dels parts més importants de per el que vaig decidir estudiar direcció, no? I vaig fer la direcció d'orquestra, la vaig acabar, paral·lelament magisteri també, perquè l'educació no acabava bé. L'educació doncs, per jo també és molt important, aquesta part pedagògica de la música i de tot l'altre. I vaig fer magisteri en educació primària a la Universitat Autònoma de Madrid. I bé, vaig acabar les dues carreres i ara ja en el món laboral, però des de que ja estaves a carrera ja estava en el món laboral també, perquè al final una cosa no lleva a l'altra. I Sonora, que és el projecte aquest que portem ara a Eivissa, aquesta petita part, amb aquest projecte tan especial del Festival Música Jove, doncs va néixer mentre jo estava estudiant a Madrid, va néixer allí en el Conservatori Superior de Madrid. Jo feia segon de carrera, crec, si no ho record malament. I clar, tot aquest temps des de llavors i en l'actualitat, perquè seguim aquí treballant a Eivissa de coordinador de cultura de l'Ajuntament de Sant Josep, però realment cada setmana estic a Madrid amb Sonora.
Déu-n'hi-do, o sigui que compagines la teva feina com a coordinador cultural aquí a Eivissa amb la teva tasca com a músic, com a director, amb concerts per tota la península.
Efectivament. Ara en l'actualitat podem dir que sí. Vull dir, tot va començar a poc, tot va començar amb concerts...
Com tot, doncs, clar.
Un solidari és una parròquia, després a una catedral, després a un teatre, després tal, i ara doncs, en gira nacional.
Wow.
I ara, doncs sí, estem... bueno, ara aquesta gira... Bueno, nosaltres anàvem anomenant gires a cada repertori diferent que fèiem, no? Hem fet tres gires aquesta temporada, però realment si fem els balanç, doncs han set uns... bueno, o seran, perquè m'en queden encara tres d'aquesta temporada... seran una vintena de concerts a diferents ciutats que portam, no? I bé, repertoris diferents, no? Hem tingut l'espectacle Aurum, El legado de los cuentos, que era proper a Disney, un repertori més de Disney, bueno, aquesta banda sonora que ha sonat abans aquí, doncs anava amb aquest repertori Aurum Natura, és un concert molt més petitet, molt més de naturalesa, amb imatges, molt polit també, i l'espectacle que tenim actualment, que és Aurum, banda sonora Salud de les Veles, que portam a set ciutats, per la península, i res, mos queda ara mateix, mos queda Badajoz la setmana que ve. Vale. No, perdona, Badajoz aquesta setmana.
Aquest
dissabte, que me'n vaig divendres, sí, aquest dissabte a Badajoz, Granada la setmana que ve i Elche l'altra setmana. Aquí, Déu bueno, la gent d'Eivissa i de Balears la convidam a que vengui a Elche,
i tenim oients a Elche. A Elche. Sí.
Mira, pues, que guai, pues, és d'Elche, tota la gent d'Elche que agafi entrades per aquest concert el dia 20 de març en el Gran Teatre Elche. I molt contents perquè és una nova ciutat. Bueno, les tres són noves ciutats, Badajoz, Granada i Elx.
Clar, i, no bueno, deu faltar gaire de territori, no?, per conèixer,
no,
mira, amb
falta,
aquest ritme.
A Balears mos falten les illes, totes menys Eivissa hem estat, però totes les illes, així que ja que tenim oients de Balears, pues, estaríem molt contents de poder venir cap aquí, perquè realment pues, molt de públic de Mallorca que ha vengut a ciutats de la península, no? Mos han dit, és que nosaltres som de Mallorca i encara no heu vengut, tal. I jo dic, bueno, pues, no hi ha hagut ocasió encara. Però estaríem molt contents i bona Eivissa, pues, evidentment. Sabem que hi ha la demanda de que tornem amb l'espectacle gran. Però bueno, tenen l'oportunitat, com dèiem, no?, aquest mes, amb dues iniciatives meravelloses, amb músics meravellosos d'aquest projecte. No? Són set músics els que viatjaran el dia 22 de març aquí amb l'Ajuntament d'Eivissa dins el Festival Música Jove.
I poden anar-hi també adults en
poden
aquest concert.
Adults, poden anar-hi qui vulgui i el repertori que portem en gira. Vull dir que realment és un projecte en aquest cas pedagògic, no? Perquè és la naturalesa d'aquest festival, una iniciativa molt necessària, com us he dit,
sí.
Aquesta part de magisteri, aquesta part lúdica, aquesta part pedagògica la considero imprescindible i és un projecte molt necessari i pues, poder tenir aquesta qualitat de projecte, no?, que organitza l'Ajuntament d'Eivissa amb músics d'aquesta qualitat des que tenim la sort de comptar en Sonora, pues, és molt polit poder dur aquests músics a Eivissa a fer aquest projecte pels joves d'Eivissa, no? Pels joves i pels adults, perquè tots aprendrem.
Tots aprendrem i que ningú s'assusti per aquest títol del festival, Festival de Música Jove, però música jove que no té edat, que pot anar-hi tothom a gaudir-la, no?
Efectivament, tots som joves i tenim por nosaltres també de Sonora, dèiem, i què passarà quan cresquem i quan ja siguem adults i vells i tot això, i dèiem, bueno, pues seguirem sent joves.
I tant, no? I a més que de vegades veus a músics molt veterans que segueixen fent gires, que segueixen composant, que segueixen molt compromesos amb el seu art i penses, realment heu escollit una professió que no té edat.
Efectivament, no té edat, no no té edat i no té temps per tot el que volem fer,
totalment,
també.
Totalment, totalment.
Però no, és una professió pues, que mai te deixa de sorprendre, no? I nosaltres no sabíem que fa 2 anys no sabríem que hauríem omplit un recinte firal a Eivissa amb aquest espectacle, que hauríem viatjat amb 30 músics, no? No hauríem sabut que estaríem en gira nacional, no? Tantes coses, no? I tants de projectes que te va regalant la vida. Tampoc jo personalment no hauria sabut que hauria estat mai a l'Escolania de l'Escorial, no? Dirigint-la, i que en parlàvem així,
off the record.
En parlàvem abans i pues, jo no hauria sabut que hagués arribat allí tampoc, no? Pues, la música mai te deixa de sorprendre, i tots són sorpreses, tot és un camí de sorpreses, un camí incert també, un camí difícil, un camí incert i difícil, però un camí que sempre te regala... te regala totes aquestes experiències.
I tant, i tant. Somnis per complir, segur que te'n queden un munt. I clar, amb aquesta filosofia...
Jo ja he après a no posar-me'ls, perquè a vegades quan te'l poses estàs agobiat amb su somni, no? Dius, és que ha de ser això, ha de ser d'aquesta manera, ha de ser així. I realment jo el que he experimentat és que quan no te'ls poses t'arriben tots sols, no? Perquè, clar, un somni... Jo que hauria estat un somni estar a Gran Via la setmana passada? Doncs pues igual sí, però és una cosa que no t'havies proposat, no? I que quasi quan vàrem arribar a la Gran Via de Madrid i arribem al Teatre Lope de Vega i veiem allò, 1.400 persones, que va ser l'escaló més gros que hem tingut com a entitat aquesta, bueno, des del seu naixement, no? Quasi que no érem conscients, no? Quasi que dèiem que ha arribat tot tan natural, no? Tan això que quasi no hem set conscients. I així és tot, no? O sigui, ja ha arribat un punt de no posar-me somnis, no posar-me límits, no posar-me reptes, sinó deixar-me sorprendre també, perquè al final tot acaba sent així, no?
I
aquest projecte pedagògic a Eivissa, doncs, molt especial també, no? I ja s'ha arribat per sorpresa. Jo no venia buscant-lo i arribar a la telefonada, no? I que et proposin això, doncs, és també un regal, no? Poder estar amb aquest projecte.
Home, i tant. És que amb el talent que tenim aquí, amb en Bartomeu Tur, no aprofitar-lo aquí seria com a mínim un pecat. Per tant, més projectes aquí. És complicat dur projectes aquí a Eivissa, perquè sempre parlen molts de músics que logísticament, pel fet de ser una illa, tot s'encareix, tots els projectes s'encareixen. Però per part dels programadors de les institucions, hi ha la voluntat o és més una qüestió logística,
econòmica? Sí, ara parlant des de l'altra banda de la taula, no? Des de part de coordinador de cultura, no? Voluntat hi ha sempre. Voluntat hi ha sempre i és increïble la qualitat de projectes que arriben en el departament. I jo animo que tots els artistes, i ara també des de l'altra banda de la taula com a artista, que no deixem d'enviar propostes, no deixem d'enviar projectes perquè la qualitat és altíssima i voluntat sempre n'hi ha. I és veritat que en certa manera estan molt limitats a la illa, no? A nivell logístic, no a nivell cultura, perquè tenim una cultura que és d'apreciar ja no només la cultura tradicional d'Eivissa, no? Sinó tots els projectes culturals que han nascut a Eivissa, tots els projectes culturals que han construït gent que s'ha format a Eivissa, que ha crescut a Eivissa, doncs, tants de companys de conservatori meus que estan despuntant a llocs diferents, a ciutats diferents, tots al final ens intentem nutrir de tot el que hi ha fora, no? però també és l'important, no? Que pugui tornar, que pugui venir, i logísticament doncs, és molt complicat, perquè hi ha només la obligació, la necessitat d'haver-te d'agafar un avió si vols dur algú de fora, si tal, és ja molt complicat. Jo ja ho parlo des del fet de Sonora i quan estàvem gestionant tot el projecte de música jove amb l'Ajuntament d'Eivissa, doncs ells mateixos ho saben, no? de pensar, de fer tot el més fàcil possible perquè tot pugui arribar a Eivissa, no? De vinga, ho farem així, durem aquest músic, i aprofitarem el viatge per fer això i això i l'altre, perquè pugui venir també aquest, no? De fer-ho tot el més fàcil possible perquè puguem tenir el major número de músics, la proposta més grossa, no? És difícil logísticament, però voluntat n'hi ha i això es nota i es veu i ho ha demostrat així també per l'Ajuntament d'Eivissa, en aquest cas fent aquest projecte de música jove amb naltros i bueno, doncs molt polit i molt necessari que tots els artistes seguim proposant aquestes opcions, aquests projectes, perquè verdaderament fa falta que no deixi d'haver-hi aquesta qualitat cultural a l'illa d'Eivissa.
I tant. I ja per anar acabant, jo em quedaria aquí parlant amb en Bartomeu Tur durant hores i hores, perquè ja veus que té un univers per explicar, i tot el que ens ha quedat per explicar, com els teus inicis, perquè abans fora de micro també parlàvem que, ara que mencionaves també la cultura popular, balles
pagès.
Has mencionat abans, no sé si ho entès bé, que també cantaves.
Bueno, sí, em
veritat,
canta. Sí,
sí. Ens han quedat un munt de coses, però a quina banda de la taula te sents més còmode, en aquesta de programador o a la de músic?
Hombre, jo som músic, jo això ho sap. Jo he parlat molt de l'Ajuntament de Sant Josep, ells saben que jo som músic. Saben també que me preocup perquè Sant Josep pugui tenir una qualitat cultural com la que jo somiava, no?, com a artista. Són moltes aquestes barreres moltes vegades, ja no només administratives i tal, sinó també pues, logístiques, com parlàvem, no? Però intentar sempre pues, que pugui haver-hi sempre aquest espai, aquesta qualitat cultural. El que passa és que jo som músic, jo som artista, ells ho saben, tothom ho sap, i al final aquesta part tan propera a sa gent, no? Aquesta part en què intentes connectar tot el que tu somiares un dia a nivell cultural, no? Amb tota aquesta gent que t'ha d'escoltar, és tan gratificant i és tan polit, però també un aprenentatge molt gros poder haver estat en aquest altre costat de la taula i poder seguir estant per poder conèixer tot aquest entramat, no? Tot aquest entramat cultural, tota aquesta política cultural que és tan necessària i que és tan imprescindible promocionar-la i conèixer-la bé també per poder proposar opcions que verdaderament siguin significatives per a la comunitat.
Tenim un talent inconmensurable aquí a Silla d'Eivissa i tenim molta sort que de tant en tant sigui aquí també amb una pota aquí a Eivissa i s'altre passa a resta del món, però sempre que torni a casa, Bartomeu Tur, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, de veritat, d'acord, per poder estar aquí.
I fins molt aviat. Què escoltarem ara ja per acomiadar?
Bueno, pues ara crec que abans hem sentit una part de Pocahontas, no?
Que m'encanta, que jo estava aquí cantant, sort que sa gent no m'ha sentit.
I jo crec que, bueno, pues així pensant en una banda sonora molt típica i molt habitual, pues el Rei León, no? Podem acabar amb una part del Rei León.
Beníssim. Idò, escoltam una miqueta d'aquesta banda sonora i seguim amb més cosetes aquí en el programa.
El termòmetre.
12 i 40 minuts i sí, seguim aquí en el programa amb més assumptes d'actualitat i com sempre fem els dimecres, hem sortit en el carrer, de fet ho ha fet la nostra companya Ana Nieves García Gálvez, ha sortit en el carrer per prendre la temperatura de l'actualitat i conèixer de més prop un programa d'acompanyament d'adolescents.
Fa uns dies el col·lectiu Emprendada Feminista va organitzar la trobada Despullant el Porno dins del seu cicle al barri Feminisme a Diari, una sessió que tenia per objectius reflexionar i abordar l'ús massiu de la pornografia, fer una anàlisi feminista i pedagògica i oferir eines per acompanyar l'adolescència. Avui volem parlar de totes aquestes qüestions amb la pedagoga i educadora sexual Bruna Serra, membre de la cooperativa Mandràgores, que es dedica a fer formacions per a totes les edats sobre educació sexual i afectiva i que, junta a Laura Arcarons, va conduir la trobada a la Biblioteca Pública de Ses Figueretes. Bon dia, Bruna.
Bon dia.
Per començar, quina radiografia fa del consum de la pornografia per part dels adolescents?
Mira, nosaltres també aquesta xerrada que veníem a fer a Eivissa ha sigut en el marc d'un llibre que hem escrit que es diu Despullant el Porno, en el que incloem doncs, una proposta crítica per acompanyar l'adolescència, i just en aquest llibre fem una anàlisi, no?, que parteix des de la nostra experiència com a educadores sexuals, que anem a moltíssims centres educatius, no?, durant l'any, i que també triangulem amb les dades que ofereixen alguns estudis que vam estar analitzant, l'estudi de Save the Children i també diversos estudis de Reina Sofia. Tot i que així, aquells estudis ja s'estan començant a actualitzar. Llavors, el que nosaltres ens trobem a les aules és que la pornografia és un referent que està present en la socialització de joves i d'adolescents. Sí que és veritat que hi ha molts joves que en miren perquè hi tenen accés. També és veritat que ens trobem també moltíssims joves que no en miren o que potser hi han accedit alguna vegada però que no en fan un consum molt habitual. Sí? És a dir, que també veiem que a les aules hi ha moltíssima diversitat. I dintre dels joves que sí que en miren o que en consumeixen, n'hi ha alguns que potser ho fan de forma puntual, més esporàdica, i sí que veiem o detectem alguns consums que poden ser més problemàtics o que poden generar doncs, això, doncs, percepcions esbiaixades de la realitat, conductes que puguin ser doncs, addictives i així. Però a l'aula també ens trobem doncs, això, doncs, moltíssima diversitat.
Un consum que cada vegada es fa més aviat?
Sí, el que diuen els estudis, que això també és el que vam estar mirant, no? O la dada que ha circulat més, que és aquesta dada dels 8 anys, en realitat als 8 anys el que ens deien els estudis és que és la data d'inici dels primers consums, que moltes vegades són consums involuntaris, que vol dir doncs, que m'apareix, no?, doncs un bàner o un anunci mentre jo estic jugant o navegant per internet i clico, no? És a dir, Hi ha molts primers consums que són d'aquesta manera i, a part, una altra de les coses que facilita aquests primers accessos és el fet de que molts joves i adolescents, i cada vegada no, doncs més d'hora, alguns infants també, tinguin accés a un dispositiu mòbil. És a dir, el que facilita l'entrada d'aquests continguts és que cada vegada vagi sent menor l'edat d'accés a un dispositiu mòbil, sobretot.
I què suposa fer una anàlisi d'aquesta situació feminista i pedagògica?
Mira, molt bona pregunta. Per nosaltres també una primera cosa, no, és entendre que al final el porno, i el que nosaltres també critiquem és el tipus de porno, no? És a dir, no que existeixi la pornografia, no que hi hagin continguts sexuals en si, que estiguin pensats doncs, per adultes, amb no? doncs diversos tipus de continguts més inclusius, respectuosos. Per nosaltres no és tant això el problema, no? Sinó que la pornografia en el món actual, en un context masclista, en un context racista, no? En un context en el que hi ha doncs, moltíssimes discriminacions cap als cossos, grassofòbic també, el tipus de continguts i la forma com estan creats i estructurats en aquestes xarxes de pornografia, diguéssim, són continguts doncs, que reprodueixen un conjunt d'estereotips que no considerem que siguin no, doncs, molt saludables, positius, ni tampoc, evidentment, feministes. No? I, per altra banda, amb aquest anàlisi pedagògic doncs, també hi entra de quina manera o quin impacte està tenint que joves i infants a vegades puguin tenir accés a aquests, no? aquestes plataformes i com es podria fer per regular-ho, de quina manera, no? I poder pensar doncs, en això, alhora que també poder oferir eines a les joves perquè puguin entendre i interpretar aquests continguts d'una forma crítica. Això quan són joves i quan són petits i petites l'aposta és intentar endarrerir aquests primers consums, sobretot quan són involuntaris, no? També és a dir, quan són pantalles o anuncis que salten, que això és exclusivament responsabilitat del disseny de les plataformes i de les poques regulacions, no? doncs que hi ha a internet com perquè ens puguin estar saltant anuncis d'aquests continguts de forma esporàdica i sense que ho vulguem.
I parlaves dels impactes, quins impactes està tenint del consum de pornografia en elles i en ells?
Mira, el tema dels impactes també és un tema no, doncs, que s'ha debatut molt i jo crec que és una qüestió extensa, però sí que d'alguna manera el que trobem és que els joves que tenen, o les joves que tenen molt consum de pornografia, hi ha vegades que tenen una visió més estereotipada de la sexualitat. Què vol dir estereotipada? Doncs que assimilen no, doncs, més rols o més una visió de la sexualitat que té molt a veure amb el que s'està veient en els vídeos no? de pornografia, doncs, home, els nois amb un rol més dominant, les noies moltes vegades amb un rol més submís, etc. com a un dels impactes. Un altre dels impactes a vegades també és que costa o que hi ha més dificultat en les relacions en el tu a tu. No? És a dir, si jo sempre estic acostumada a mirar uns continguts per internet, no? llavors en el tu a tu potser que em costi excitar-me, que em costi connectar amb l'altra persona, que no? em decepcioni una mica, em frustri perquè que l'experiència que estic tenint no té tant a veure amb el que jo he vist per internet, etc. No? Sí que és veritat, d'altra banda, que veiem que el porno, una de les coses, ho dic entre cometes, no? però una de les coses bones que ha portat és que hi ha molts més joves que, per exemple, saben on estan algunes parts de la vulva que abans eren molt desconegudes, com per exemple el clítoris, no? o també s'ha popularitzat molt l'esquirt, que és la brollada, que és un líquid no? que surt de la vulva en un moment de plaer. Això serien les dues úniques coses positives que veiem, no? Que hi ha hagut doncs, aquesta difusió d'aquestes parts de la vulva, que abans eren molt, molt, molt desconegudes i ara actualment no, doncs, són més conegudes. I com a impactes també, un dels impactes en els estereotips en el propi cos, no? És a dir, si sempre estem veient un tipus de sexe molt concret, un tipus de sexe també més que a vegades inclou no? doncs alguns elements que són violents, moltes vegades això genera, primer, com deia, molts estereotips cap al propi cos, sentir-se malament, veure's malament els genitals, etc. I també associar, no?, si no fem un bon discerniment entre el que és realitat i el que és ficció, i el porno és una ficció, poder associar doncs, com a possible impacte també aquesta violència a com una qüestió normal en les relacions sexuals.
I també suposo que aquests impactes també tenen influència fora de les relacions sexuals, no? Per mantenir estereotips de relacions socials.
Sí, mira, això crec que és un apunt interessant que està potser poc estudiat, perquè moltes vegades el que s'estudia directament no, doncs són els efectes de la pornografia sobre la sexualitat. No? I o sigui, per mi el que tu planteges no, també té a veure amb el porno també, però també amb els usos que estan fent de les pantalles els joves en general. No? És a dir, com està impactant tot aquest ús d'internet en les relacions quotidianes i diàries de les joves. No? Pues a vegades, això no tinc dades que ho corroborin, però sí explica una mica el que es diu, no? És que a vegades, com que ja es generen espais virtuals, no?, que satisfan moltes necessitats, una possibilitat és que hi hagi joves, no?, doncs que deixin d'interaccionar en altres entorns socials perquè ja satisfan això a través de les pantalles, no?, ja satisfan aquesta necessitat, aquest contacte o inclús aquest desig sexual a través de les pantalles o de diverses aplicacions que es poden fer, doncs, a internet, al mòbil, etc. No? Això és una de les coses que es diuen, tot i que sí que crec que falten dades que ho puguin corroborar o analitzar per poder-ho dir amb més seguretat, no?, que jo crec que ara és una percepció.
I parlaves abans d'accedir a la pornografia de forma accidental, que mos arriben d'aquesta forma, però quan es fa un consum de pornografia hi ha una manca d'educació afectivo-sexual en els adolescents perquè ells continuen en aquest consum?
Una de les coses, no, que nosaltres diem és que moltes vegades s'accedeix al porno, o sigui, hi ha diferents motius, no, pels quals els joves accedeixen al porno. A vegades és per curiositat, per excitar-se, per veure coses noves, en alguns casos per aprendre com és la sexualitat. Llavors, si accedeixen per excitar-se, bueno, és un tipus d'ús, no, que l'educació sexual en aquest cas, doncs, no pot contrarrestar. Però quan és per curiositat, quan és per aprendre, i molts dels usos són per aquestes raons, el que sí que ens posa sobre la taula és que si seguim parlant poc sobre sexualitat, moltes de les respostes que no estem donant com a societat, que no estem donant com a comunitat educativa o que no estem donant com a famílies, també s'estan anant a cercar a través d'internet i a través d'aquestes plataformes a les quals hi tenen un accés directe, no? És a dir, si no fem suficient educació sexual als instituts, a les escoles, si no incorporem tota aquesta dimensió, aquesta curiositat actualment es pot satisfer d'una forma immediata, no? Doncs, cercant tot aquest tipus de continguts més aviat pornogràfics. Llavors, que tota aquesta satisfacció de la curiositat es pugui donar en entorns educatius que puguin ser segurs, que puguin ser, doncs, això, controlats per persones adultes, que tinguin coneixement sobre el tema, etc. No? I després, a partir d'aquí, si algú hi accedeix, no?, doncs, per una excitació, hi ha altres recursos, hi ha llibres, no? Doncs podeu oferir també diferents recursos en aquest sentit.
I quan ha de començar aquesta educació a l'àmbit educatiu i a les famílies? I com?
Mira, per part nostra, nosaltres som una cooperativa que ens dediquem a fer intervencions d'educació sexual, i nosaltres el que diem és que la sexualitat és una dimensió que comença, no?, des de que naixem i s'acaba quan morim. Per tant, aquest acompanyament de la sexualitat a les famílies ja ha de poder ser, doncs, des de que els infants estan a les primeres etapes de la seva vida i conforme es van desenvolupant, i ha de formar part de totes les etapes ja a l'escola, no?, educatives, des d'infantil, després a primària, posteriorment a secundària. No, és a dir, hi ha d'haver un acompanyament de tot aquest desenvolupament de la sexualitat en cadascuna de les etapes, no?, que puguin fer que es vagin incorporant, doncs, aquestes eines a poc i progressivament per comprendre què és la sexualitat, com funciona, per comprendre també temes relacionats amb el consentiment, amb els límits, amb què és el que m'agrada, què és el que no m'agrada, i posteriorment, no?, doncs, conforme es van fent grans, i anar introduint una crítica a la pornografia, igual que també, que d'això se'n parla molt poc, a tots els altres referents, no? És a dir, tothom posa molt el focus en el porno, però tenim un model de pel·lícules romàntiques, eròtiques, que reprodueixen mites i estereotips, no?, sobre l'erotització de la violència, sobre la típica història d'ens enamorem del dolent, no?, enamorar-se del malote, i ningú està posant el focus en aquestes pel·lícules que estan a Netflix, no? És a dir, són molt més accessibles, de consum massiu, per exemple, a través de Mi Ventana, After 365 dies, són, per exemple, algunes pel·lícules que ens trobem que miren moltíssim, moltes joves, sobretot noies en aquest cas, i que també, doncs, estan impactant molt, no? I poder tenir aquesta perspectiva crítica amb tots els referents audiovisuals, doncs, també seria un dels continguts que incloem dins d'aquest repertori d'educació sexual, que hauria de començar a la primera infància i ser acompanyat en totes les etapes educatives, com deia.
I penses que hi ha por per part de les famílies de parlar de la pornografia ja quan són més grans, no?
Sí, crec que hi ha molta por. Crec que és normal, perquè també una de les coses, no, doncs, que veiem al llibre és que el porno ha evolucionat molt i molt ràpid, no? És a dir, abans el porno eren revistes, eren pel·lícules, eren altres tipus de formats que no generaven els mateixos problemes que ara, no? Llavors, el món digital ens posa molts reptes sobre la taula, i també pot ser que hi hagi, i nosaltres veiem que hi ha molt desconeixement i molta alarma, no? I aquesta alarma, doncs, moltes vegades ens porta a la por. El que nosaltres hem vist és que poder-ne parlar amb els joves, amb les joves, és la millor manera també d'apropar-nos amb ells i amb elles, sí? És a dir, poder tenir un diàleg. Ai, que saps que és el porno, això, conforme vagin creixent, eh? Que també cada família aquí ha de trobar la seva fórmula i la seva manera, però poder parlar, no, de què és el porno, si algun dia veus alguns continguts d'aquests, potser és important que m'ho diguis, no? I que en puguem parlar, perquè moltes vegades hi ha molts infants, molt joves, que des de casa els diuen, sobretot, no miris porno, no? Mm-hmm. I, clar, llavors pot ser que en mirin, inclús que tinguin algun problema, i llavors després, si hi ha hagut una visió, no?, doncs molt, molt, molt negativa, molt de càstig en relació a això, no ho diuen.
Clar.
I el que sobretot ens interessa és que hi puguin haver espais de diàleg. El que nosaltres hem vist és que quan pot haver-hi aquest diàleg, es pot ajudar a l'infant, adolescent, en cas de que tingui realment algun problema. Quan no hi pot ser, llavors és que ni ens explicarà com era, no? Mm. Llavors poder, a poc a poc... Després, òbviament, doncs, hi ha intimitats que els joves no volen compartir amb nosaltres, no? Com a famílies, i això doncs, és algo que també és normal i és comprensible, però poder anar introduint, no, doncs, poc a poc aquest espai perquè hi pugui haver un diàleg, i sobretot si veiem que el nostre fill, filla, està consumint porno, que pugui entendre que allò que està veient és una ficció. Mm-hmm. Això és com una de les parts més importants, sí? I a partir d'aquí doncs, es pot anar desgranant de quina manera és ficció, conforme es van fent grans també.
Això volia preguntar-te per acabar, Bruna, quines pautes donaries a les famílies que descobreixen que els seus fills o les seves filles estan consumint pornografia?
Per mi, o sigui, primer, depèn de l'edat, sí? Depèn del jove o adolescent o infant, perquè cada persona és diferent, no? Però sí que abans de... O sigui, quan són petites, primàries i els inicis de secundària, això, moltes vegades el que veuen al porno són imatges que no són capaços d'entendre, no? El que els pregunten també moltes vegades a les aules és, però estan enfadats entre ells, no? Però si tu no has mirat cap representació sobre la sexualitat i veus depèn de quines imatges, moltes vegades el que et pots pensar és que estan enfadats, no? Llavors poder contrastar, mira, això que has vist, no? No és com el sexe de la vida real, és un contingut que està en vídeos i està pensat per persones adultes, pot ser que hi veguis, no?, pues alguns ingredients de violència, com poder-ho explicar i que d'entrada sàpiguen que allò que estan veient és ficció, d'acord? ¿Vale? Mm. I conforme doncs, es van ja fent una mica més grans, bueno, i això en realitat sempre, la gestió de les pantalles és fonamental, és a dir, quan són petites, intentar utilitzar, per exemple, no?, si tenim un dispositiu, podem tenir una tablet que es comparteixi entre germans, germanes, i que estigui, per exemple, doncs, al menjador. Mm-hmm. No? És a dir, poder generar que els espais que fem d'ús de la tecnologia estiguin doncs, més en espais col·lectius i no tan individualitzats, i en el moment doncs, en el que apareix un mòbil, aquí ja doncs, poder intentar fer unes bones pautes per als usos de la tecnologia i també generar espais per parlar de sexualitat. Pensar a vegades també que si el nostre fill, filla, no vol parlar amb nosaltres sobre sexualitat, poder assegurar-nos que al col·le s'estiguin fent tallers o que tingui un espai on parlar-ne amb alguna persona adulta. Si això no està passant, doncs sí que intentar poder oferir un espai d'informació, un espai on resoldre curiositats, poder oferir llibres, alguns recursos, poder mirar algunes sèries, no?, doncs de forma conjunta i poder, al final, introduir aquest tema a les converses. Per mi, potser una pauta també seria com... Bueno, no sé si t'han parlat alguna vegada de què és la pornografia, no sé si n'has sentit a parlar, són vídeos, no?, doncs que són de ficció, si alguna vegada t'arriben algun d'aquests vídeos, doncs és important que sàpigues que no representen la sexualitat com és de la realitat, etc. No? I ja quan són joves més grans, si estan tenint 16, 17, 18 anys, aquí ja estan també a punt d'entrar, no?, doncs a fer els 18, en aquesta edat més adulta, poder donar pautes, no?, també, de si algú, per exemple, està mirant porno, de dir, si sempre ens masturbem mirant porno, pot ser que ens costi molt excitar-nos sense. Llavors, un consell una mica de reducció dels riscos seria no mirar sempre porno per masturbar-se, no? És a dir, que sigui algo que si algun cop s'utilitza de forma esporàdica, o que si s'utilitza es pugui també escollir tipologies diferents de vídeos, no? És a dir, quan tu hi navegues tu també tens una possibilitat i un marge per escollir. Hi ha vídeos que, tot i que siguin molt estereotipats, no?, i amb una visió de la sexualitat, òbviament des de la pornografia, hi ha vídeos que no contenen, no?, doncs elements de violència explícita, sinó que poden ser vídeos més romàntics, vídeos més suaus, llavors tu també, com a jove, pots escollir quin tipus de continguts mires, no? Llavors com poder explicar això, perquè si es fa un consum, que jo crec que als 16, 17, 18 comença a ser ja el jove o la jove o adolescent qui decideix, poder donar pautes perquè aquest consum sigui de la manera més saludable possible, si és que hi ha un consum saludable de pornografia, però si és que hi fos, en tot cas seria més en aquesta direcció.
I amb aquestes pautes mos queda amb Bruna Serra, pedagoga i educadora sexual, membre de la cooperativa Mandragores. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I de moltíssimes gràcies a Anna Bruna i evidentment també a Anna Nives per haver recollit aquest testimoni. Nosaltres ara, quan són les 12:57, fem una aturada i de seguida ja enfilem al final del programa.
IB3 Ràdio és història. Alba Torrents, campiona d'Europa de bàsquet.
S'ha obert un camí per anar cap en aquesta igualtat. He tingut sort. Sabem que no tot passa d'un dia per l'altre, però que aquest objectiu estigui més a prop que només en fora. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. L'agenda.
12:58 i dos i ja enfilem al final del programa d'avui. Nieves, és el moment de repassar l'agenda cultural i avui comencem a Santa Eulària perquè continuen les projeccions de la secció oficial de llargmetratges d'Ibicine i avui és el torn de la pel·lícula Joia.
Serà a les 7 de la tarda al Teatre Espanya de Santa Eulària. Les entrades estan disponibles a la web del festival a un preu de 6 euros.
I també a Santa Eulària podem aprofitar per visitar l'exposició del concurs municipal de fotografia i pintura ràpida.
La mostra es pot visitar fins aquest dissabte a la sala d'exposició Sant Jaume 72 en horari de matí i tarda i avui podem aprofitar per veure-la des de les 4:30 i fins les 7:30.
Molt bé, continuem a Sant Antoni per escoltar Contes a l'inrevés, una proposta d'Anna Mandarina.
L'Auditori del Centre Cultural Cervantes acull aquesta sessió de contacontes que forma part del programa d'activitats organitzat per l'Ajuntament de Sant Antoni amb motiu del 8M. Començarà a les 6 de la tarda i l'entrada és gratuïta fins a complet aforament. També.
I, molt bé, i acabem a Vila per veure la pel·lícula Idília, que compta amb la col·laboració d'Iber.
La cinta està ambientada en un futur no molt llunyà, en què la humanitat ha suprimit l'ús de la intel·ligència artificial. La pel·lícula es projecta a les 6:15 de la tarda als multicines.
Molt bé, doncs quedem amb tot això. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I avui aprofitem aquests últims segons per felicitar el cantautor italià de pop-rock, Umberto Tozzi, que avui fa 74 anys. El felicitam i ens acomiadam escoltant Ti Amo, de l'any 77, el seu primer gran èxit. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Fins demà.